4 minuts per 3 quarts d'11 del matí. Vivim en un moment en què tot està en dubte i el sistema educatiu no és menys. En aquest sentit, les retallades i els canvis de polítiques fan que els educadors es trobin amb tot un repte a l'hora d'oferir un ensenyament de qualitat. De tota manera, hi ha centres escolars que, en acabar el curs, reporten uns resultats més positius que d'altres. Sobre aquest tema en volem parlar amb el doctor Miquel Alegre. Molt bon dia, Miquel.
Hola, bon dia.
En Miquel és doctor en Sociologia i analista de l'IVALUA, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, i avui ofereix una xerrada a l'escola L'Olivera. Deixi que li pregunti el que diu el títol de la seva ponència. Per què uns centres educatius tenen més èxit escolar que d'altres?
Bueno, la pregunta és una mica provocativa i la resposta seria molt llarga i complexa. Són molts els factors, efectivament, que poden, diguem, obrir o tancar les probabilitats que els centres tinguin més o menys èxit. Un d'aquests factors, ho sabem tots i se'n parla cada cop que apareix un estudi internacional que analitza aquests resultats, doncs té a veure amb el perfil social, econòmic, cultural dels alumnes de l'escola i de les seves famílies, en el sentit que si comparem centres que socialment més o menys s'assemblen, doncs probablement tendirem a trobar que també s'assemblen en els seus resultats, però la gràcia és també veure que fins i tot centres que socialment podien pensar com que som iguals, doncs haurien de tenir resultats iguals, doncs acaben també segons com tenint diferències, o un mateix centre al cap del temps doncs va evolucionant en positiu o en negatiu en els seus resultats, no? I per tant, aquí hi ha tot un seguit de coses a estudiar que tenen a veure amb el que passa dins dels centres.
Això és el que passa dins dels centres, però els inputs que arriben des de fora, les polítiques d'educació, això precisament no ajuda a tot plegat.
No ajuda, això diem com a premissa. El que no sabem és fins a quin punt no ajuda, perquè tampoc sabem fins a quin punt eren efectives aquelles polítiques que ara s'estan detallant. Seré molt clar en aquest sentit, és a dir, podem posar per cas el cas de la sisena hora, no?, que es va introduir a l'educació pública primària ara fa com 6 anys. Bueno, es va introduir amb més o menys polèmica per part d'alguns sectors de la comunitat educativa, però es va introduir sense tampoc tenir massa evidència de què podia acabar, en què podia acabar repercutint. Dos, tres cursos després es treu la sisena hora, d'aquesta, també sense haver fet cap avaluació sobre si la seva introducció havia tingut algun impacte o cap impacte, no? Per tant, estem retallant, però tampoc sabem ben bé si estem retallant sobre coses que eren efectives o que no eren inefectives. En qualsevol cas, com que és bastant probable que algunes de les coses en què s'està retallant fossin efectives, tinguessin un impacte real, doncs malament, no? En general, tot el que té a veure amb dificultar la tasca del professorat, que és finalment de qui depèn dins dels centres, doncs que l'alumnat evolucioni cognitivament i metacognitivament de manera positiva, doncs és dolent, està clar.
Nana, el cas de casos concrets de les escoles, podríem dir els centres educatius, garanteixen les escoles la mateixa educació per tots els alumnes o realment hi ha diferències segons el municipi, segons l'escola? Es garanteix que pugui ser una educació igual?
La idea és que sí, és a dir, el pressupòsit del que partim és que si agafem dades agregades, el que acostuma a veure és que els alumnes entren en unes desigualtats cognitives que tenen a veure doncs amb el seu entorn social, familiar, etc, i que al llarg del curs en general acostumen a reduir-se, i és a dir, i que en canvi després arriba l'estiu i com tornen a eixamplar-se, no? És a dir, d'alguna manera l'escola ja fa per reduir desigualtats educatives entre els alumnes i entre els alumnes d'uns mateixos centres i entre els centres de diferents, entre els alumnes de diferents municipis. És a dir, l'escola és un gran instrument pot arribar a ser un gran instrument per equiparar oportunitats entre alumnes i entre territoris. Aquí una cosa que cal veure és com es distribueixen determinats recursos que podem pensar que poden arribar a ser efectius. Ja estic pensant, per exemple, no tant en qüestions estructurals com diguem, les hores docents o el nombre d'alumnes per classe o això, que diguem que això, sí, és, la variabilitat no és tant entre municipis com segurament dins de municipis, per tant, aquí hi hauria poca cosa a dir. Jo estic pensant més aviat en determinats ajuts complementaris, beques per a l'estudi, beques de menjador, que això també intercedeix en les probabilitats que els alumnes puguin tenir èxit. I això, aquí sí que hi ha més desigualtat entre territoris, per exemple.
De fet, des dels països del sud d'Europa mirem amb certa enveja, es passa molt sovint això, el model educatiu dels països nòrdics d'Europa. Podem somiar amb que algun dia aquells models es puguin implantar aquí a Catalunya?
Sí, jo crec que el que hauríem és de deixar de somiar tant en semblar-nos al sistema educatiu finlandès i assemblar-nos més al sistema productiu i social finlandès. És a dir, el problema nostre... ara estic parlant molt en general, No és tant el sistema educatiu, sinó el que hi ha després del sistema educatiu. Allò que, per exemple, fa que tinguem uns índexs d'abandonament educatiu prematur, de fracàs escolar, molt superiors als de la resta d'Europa, no és tant determinats dèficits en el nostre sistema educatiu, que els podem tenir, que els podem analitzar i que segurament també veuríem que a Finlàndia no els tenen tant. Però no és tan aquesta la causa com el sistema social, productiu, laboral que hi ha després. No? En part estaria d'acord amb aquesta afirmació, que ens hauríem de semblar més al sistema educatiu finlandès, però déu-n'hi-do, és a dir, el que tenim com a sistema educatiu. Nosaltres en termes de qualitat docent, en termes d'hores que passem a l'escola, en termes d'infraestructura docent, d'innovació curricular, vull dir, no som tercer món en aquest sentit. El que sí que som és tercer món en el que té a veure amb el desenvolupament productiu i del teixit més laboral, no? Mm-hmm.
Déu-n'hi-do. Fins a quin punt els docents tenen a veure amb això? Estan prou preparats per garantir una bona educació?
És complicat de respondre de forma, diguem, definitiva i concloent aquesta pregunta. Jo diria que jo tendiria a ser positiu en aquesta línia. És veritat que ben sovint trobem exemples de moviments, al meu parer, excessivament corporativistes, no? És a dir, sempre que s'intenta canviar alguna condició o innovar en algun sentit, doncs treballar, incloure formes de treball diferents, que si la jornada contínua, compacta, més o menys hores, els grups flexibles, els no sé què, tot això acostuma a generar resistències en segons quins col·lectius docents, però finalment tot plegat acaba acomodant-se i aquells que d'alguna manera doncs oferien una resistència inicial doncs acaben apuntant-se al carro quan es veu que tot plegat pot tenir sentit i tot plegat acaba tenint sentit per tothom quan es veu que pot reportar algun impacte positiu sobre els alumnes. Finalment aquest és l'objectiu de tots i en la mesura en què és un objectiu que els professors el continuen, parlo molt generalment, però el continuen tenint com a propi prioritari, jo soc optimista en aquest sentit.
Bé, és bo ser optimista. En aquest cas, t'arriben dubtes dels pares, inquietuds, alguna cosa generalitzada, alguna inquietud que tinguin que t'acostumin a preguntar?
Moltes. I a veure, ni jo ni la gent que ens dediquem a això des de l'acadèmia o des de l'avaluació, tampoc tenim l'última paraula per resoldre aquests dilemes i aquestes inquietuds, no? El que sí que tenim és una eina que crec que no l'explodem prou i que té a veure amb la necessitat de relativitzar aquestes inquietuds. És a dir, la majoria de judicis que els pares fem, les mares fem, sobre com pensem que funciona l'educació, no tenen un fonament empíric. Són intuïcions, són opinions, són actes de fe, en la majoria de casos, es basen en evidències circumstancials, no? Amb el que a mi m'ha passat això, a mi m'han explicat allò, que si aquest professor doncs es veu que... es basen en evidències molt anecdòtiques. L'educació és prou important com per no fer-la dependre d'aquest tipus d'opinions. Per tant, d'alguna manera, la reacció inicial quan pot ser que m'arribin doncs, aquestes inquietuds o quan les tinc jo mateix, doncs és posar una mica en cautela els judicis que de seguida tendim a fer amb massa facilitat. No? N'hi ha de molts tipus i repeteixo, evidència empírica n'hi ha poques, doncs, la creença doncs, que les escoles privades pel sol fet de ser privades doncs, són més bones, doncs això és incorrecte, és a dir, la titularitat per se no afegeix valor afegit als resultats educatius. La titularitat per se, altra cosa és quin perfil d'alumnes atenen unes i altres escoles, eh? Però quan comparem a escoles socialment similars públiques amb privades, doncs no hi ha pràcticament diferència. Aquest és un àmbit de problemàtica. Un altre és que els alumnes de la meva escola o quan passen a l'institut, doncs ve de saber quin tipus d'influència tenen, perquè, bueno, tot això després és tot pagat molt, molt relativitzable.
De fet, parlaves ara mateix dels professors, un dels temes que sovint preocupa és la consideració que es té dels mestres i la relació que tenen amb els pares, en la qual sembla que molt sovint el professor és qui té menys raó de les tres parts, entre alumne, pare, profe, qui té menys raó és el professor. Això és una tendència que cada cop serà més habitual? Es pot arribar a canviar? De qui depèn?
És un canvi que el que està clar és que no s'aconseguirà només des de moviments educatius, per dir-ho així. Afecta la manera com entenem l'autoritat en general i les estructures jeràrquiques en general. És a dir, i amb com les famílies també s'atribueixen uns rols a uns altres, pares, mares, respecte a fills. Tot plegat és molt complicat. I bé, que aquí hi ha un àmbit de treball que l'abordem des de l'educatiu, però també des d'altres esferes. No, ara no sabria massa què dir-te, però des d'altres esferes de la intervenció en el pla més cultural, més social, no sé. O certament el professorat tindrà sempre doncs, aquesta sensació que està sempre sota constant sospita, no?, per part de les famílies en concret. Sí que és veritat que hi ha determinats perfils de famílies, clarament, vull dir, no tinc problema a reconèixer que tenen més tendència a això que no pas unes altres, no? És a dir, tenim un ampli sector de famílies que respecten clarament l'opinió del professorat, fins i tot que la poden arribar a respectar de forma crítica, però que en qualsevol cas autoritzen el professorat per sobre del que determinades opinions puguin rebre dels seus fills, en termes, doncs, de, bueno, el típic, no? Doncs aquest professor m'ha dit això i fa això i m'ha posat aquesta nota o aquest càstig o aquest no sé què, perquè em té mania, doncs, bueno, que són capaces de fer-ho. I altres famílies, que potser, diguem, correspondien a un patró psicològic diferent, que no van en aquesta línia. El professorat és un repte que ha de tenir, perquè finalment després hi ha una cosa que també és molt clara, i és que com més fluides i com més còmplices siguin les relacions entre les famílies i l'escola i el professorat, millor li anirà al nen en tots els aspectes, no només en l'aspecte més de resultats acadèmics, graduació o notes i tal, sinó també l'aspecte més de creixement personal, socioemocional, etc. No?
Miquel Alegre és doctor en Sociologia. Avui ens ha atès el Sant Cugat a Fons Matins, però aquesta tarda, aquest vespre, el tindrem a l'escola L'Olivera, de 8 del vespre a les 9, aproximadament, perquè veig que hi ha molta teca per explicar. Suposo que la cosa s'allargarà una mica. Tots els dubtes que puguin tenir els assistents, segur que el Miquel els hi podrà respondre molt bé, també com ens ha atès a nosaltres. Miquel, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
I fins la propera.
Fins la propera.
Matins en xarxa, Sant Cugat a Fons, des de cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.